en ombres. Amb Anna Ponsí.
Anna, com estàs?
Hola, molt bon dia a tots.
Escolta'm, avui vol recordar un dels accidents d'autobús més greus que hi ha hagut a Catalunya en l'última dècada. 13 estudiants d'Erasmus de la Universitat de Barcelona que tornaven de les Falles de València van morir, segur que ho recordeu, el març del 2016, després que el vehicle en el qual viatjaven s'accidentés a l'AP7, al terme municipal de Freginals, a la comarca del Montsià, Anna?
Exacte, això va passar abans de les 6 del matí del 20 de març, l'endemà de Sant Josep. Un grup d'estudiants, com bé deies, dormien a l'autocar de camí cap a Barcelona, havien passat les últimes hores a les Falles de València i tornaven doncs, cap a la capital catalana. Allà estudiaven i tenien la residència. A l'altura del quilòmetre 333 de l'autopista AP7, el conductor va fer un cop de volant, va perdre el control del vehicle, va travessar la mitjana i va anar a parar doncs, als altres carrils, és a dir, en direcció València, que és just des d'on ell venia. L'autocar va quedar bolcat, amb tanta mala fortuna també, que el turisme que circulava per la carretera en direcció València doncs, va impactar amb el sostre d'aquest autobús que, com us dèiem, doncs, estava això tombat de costat.
Imagino, Anna, que el recompte de víctimes hauria de ser complicat, no?
Imagineu-vos la situació, no? A les 6 del matí, un mes de març, doncs això, els primers Mossos que hi arriben, els bombers, altres equips d'emergències es troben doncs, amb escenes molt dures dins de l'autocar perquè algunes de les víctimes, això es va saber després, doncs, no duien el cinturó cordat, els seus cossos van sortir disparats doncs, degut a l'impacte en totes direccions, sobretot doncs, contra el sostre quan aquest vehicle, com dèiem, va volcar. Llavors les ferides eren gravíssimes i 13 passatgeres, totes noies universitàries, molt joves, van morir a conseqüència doncs, d'aquest xoc, d'aquest accident. En un primer moment, el conseller d'Interior, Jordi Jané, va anunciar que havien estat 14 les víctimes mortals i hores després, cap a la una del migdia d'aquell mateix dia, doncs, ja va confirmar que eren 13 víctimes mortals i 36 ferits greus.
I com deies, tots estudiants d'Erasmus, oi?
Exacte, estudiants d'Erasmus, estudis internacionals que feien la carrera a la Universitat de Barcelona. Després, doncs, fins i tot la pròpia universitat va col·locar una placa de record per a aquests alumnes. Doncs això, perquè realment va ser una tragèdia, no? A l'autocar hi havia víctimes i ferits procedents de molts països, de Bulgària, de Polònia, d'Irlanda, fins i tot de fora doncs, d'Europa, també del Japó, de Palestina, de Nova Zelanda, també doncs, d'aquí a prop, no? Fins i tot de França, Finlàndia.
Sí.
El cas és que eren, en total, 61 persones que havien viatjat des de Barcelona, com et deia, a les Falles de València, que ja tornaven, i de fet aquest era l'últim autobús d'una expedició de 5 vehicles de la mateixa empresa que feien aquesta ruta de les Falles de València fins a Barcelona, i els altres doncs, van poder arribar sense problemes, però aquest bus conduït per Santiago Rodríguez doncs, és el que va patir l'accident mortal.
Clar, i aquí segur que molts us esteu preguntant, home, però què va passar aquí, què va fallar? Anna, el que diu la investigació, el que apunta, si més no, és que el conductor potser va dormir-se.
Exacte, aquesta va ser una investigació dels Mossos complicada perquè, clar, havien de determinar què és el que havia provocat que aquest conductor fes aquest cop de volant que el va acabar portant, doncs, com us deia, a l'altra banda de l'autopista i provocant doncs, aquestes 13 víctimes mortals i aquests ferits greus. El cas és que un testimoni, perquè, clar, la policia en aquests casos doncs, treballa també a través dels testimonis que anaven dins de l'autobús, va declarar que havia vist aquest conductor fer algun cop de cap. I llavors el que van detectar els policies doncs, investigant més a fons és que hi havia hagut unes disminucions de velocitat injustificades durant doncs, això l'últim tram abans de l'accident i que en aquest cas els Mossos, que tenen una unitat especialitzada en investigacions de trànsit, doncs, van concloure mesos després del sinistre que la causa d'aquest cop de volant va ser perquè el conductor de l'autobús doncs, estava cansat, probablement va fer algun son en algun moment, allò, saps, que fas un cop
que
de cap,
sí.
Clar, i et despertes de cop i dius, ostres, que me n'estic anant a l'altra banda, no? Faig un cop de volant, però
total.
Clar, en aquest cas, doncs, ja no va poder redreçar. El cas és que va donar negatiu d'alcohol i drogues, el jutjat va arxivar el cas en considerar doncs, que aquest conductor havia tingut un comportament adequat, es va reobrir dues vegades més i finalment el 2020 una nova jutgessa d'Amposta, en aquest cas per ordre de l'Audiència de Tarragona, va deixar el cas doncs, a punt d'anar a judici. La fiscalia acusava el conductor per 13 homicidis imprudents, més també les lesions a la resta de passatgers i en el conductor del turisme.
Però no tindrem mai sentència, Anna?
És un judici que no es podrà celebrar mai perquè el conductor d'aquest autobús va morir aquest abril passat per un infart. Ho va avançar el seu advocat a Catalunya Ràdio i després ho va confirmar el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, amb la seva mort s'extingeix el que anomenem la responsabilitat penal. La fiscalia demanava per ell 4 anys de presó.
Va, doncs a aquesta hora volem saludar el sergent Miquel Martínez, cap de la Unitat d'Investigació d'Accidents de Trànsit de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre. Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Què recorda d'aquell dia i sobretot d'aquella matinada quan arriben al lloc dels fets?
Bé, recordo moltes coses, però sobretot, bueno, si me permeteu posar una mica en context, clar, tal com s'ha dit, estem parlant de que era un accident que va passar a les 6 de la matinada. Era totalment de nit, perquè estem parlant que era un mes de març. Aquell tram de via era totalment insuficientment il·luminat. Llavors, clar, quan van arribar aquí les primeres dotacions policials i després jo mateix juntament en altres comandaments, pues, bueno, la situació pues, era una miqueta caòtica. Dins de l'ordre que s'estava intentant establir, clar, les condicions de visibilitat, la nocturnitat, el gran número de gent que hi havia, pues, bueno, la situació era bastant complexa. Això és la primera imatge d'alguna manera impactant que recordo, sobretot, en arribar al lloc dels fets. Hi havia moltes víctimes, tal com s'ha dit, víctimes a dins de l'autocar com a conseqüència del que el vehicle va volcar, persones que ja no estaven en vida, víctimes de diferent gravetat i després també persones que van poder sortir per si mateixes a fora de l'autocar i que, clar, com no pot ser de cap altra manera, estaven totalment desorientades. I per això doncs, aquesta situació va ser una mica complexa de gestionar en els primers moments de l'accident.
M'imagino que, clar, vosaltres és això que dius, arribeu, és tot fosc, aquestes persones és molt probable que estiguessin dormint, no? De cop volca, no saben on estan, sí. No saben... Clar, la situació devia ser de força de desesperació, no? Com treballes en una situació així?
Exacte. Bueno, el primer que hem de fer és, tot i que és molt fàcil dir-ho, que els serveis d'emergència, siguin policia, bombers, sanitaris, nosaltres som els primers que hem de mantenir la calma. Llavors, com que ja portem molts anys en l'ofici, doncs intentem treballar d'una manera organitzada i en calma, perquè clar, nosaltres el que hem d'intentar ja no és transmetre més nerviosisme als pobres afectats per l'accident. Llavors, això és una de les màximes que tenim a l'arribar al lloc de l'accident. I a partir d'aquí, pues, bueno, com a prioritat màxima, clar, no pot ser de cap altra manera, és atendre a les persones. Més que intentar esbrinar què és el que ha passat, la prioritat màxima és l'atenció a les persones en funció, pues, clar, de la gravetat de les lesions. Tot i això, ja són els sanitaris que d'alguna manera, de manera pues, ordenada, ja determinen com s'ha de fer el que és l'atenció a les víctimes. Però, bueno, aquesta és la nostra prioritat màxima, l'atenció a les persones. No tan sols pel que fa a les lesions rebudes, sinó també el que és pel que fa a la gestió emocional, perquè, clar, vam tindre molt present també que les persones, algunes que havien quedat il·leses, no les podíem deixar soles. I això pues, és un dels elements que tenim molt present quan arribem al lloc de l'accident. No tan sol el que és la gestió de les persones lesionades pel que fa a les lesions, sinó que també intentem pues, minimitzar al màxim el que és l'impacte emocional.
Perquè tenien clar la magnitud de la tragèdia quan arriben?
No. En aquests primers moments, sobretot els primers agents que van arribar allí al lloc dels fets, ens van informar que, clar, a l'estat en desorientats, no tenien la informació realment del que havia passat, no sabien els que estaven en vida ni els que estaven sense, i, clar, per això que va ser molt complicat. Van tenir que passar 2 o 3 hores per a que entenguessin d'alguna manera el que és la magnitud de la tragèdia, les persones implicades. Perquè, clar, també entre elles no es podien parlar, perquè es van distribuir les persones ferides en diversos grups, llavors, clar, no disposaven de tota la informació en quant a la gravetat de les lesions de tots els ocupants de l'autocar.
I vosaltres, com a policies, vull dir, quan aneu cap allà, ja sou conscients del que ha passat, que ha blocat un autobús, vull dir, ja us prepareu per un dia llarguíssim?
Bé, sincerament, conscients no. És a dir, conscients si és quan s'arriba al mateix lloc de l'accident. Sí que és veritat que les primeres dotacions, quan s'adreçaven al lloc dels fets, clar, al sentir un autocar a l'autopista en aquelles hores de la matinada plenocupants, d'alguna manera ja s'hi van fer una idea de que la situació seria complexa. Però realment això no s'acaba de valorar hasta que les primeres dotacions i comandament no arriben al lloc dels fets i se disposa de la suficient informació. I per això que jo personalment recordo que, tot i que ja mos havien informat de com havia anat l'accident, hasta que no vaig arribar in situ al lloc de l'accident, no em vaig fer una idea de la gravetat dels fets.
I com arriben a la conclusió que la principal causa de l'accident va ser això, la son, el cansament del conductor?
Bueno, mire, ja en els primers moments ja teníem testimonis que ens estaven informant de que el conductor s'havia apreciat símptomes de somnolència. Per tant, ja teníem unes primeres hipòtesis de que els trets havien d'anar cap aquí. No obstant, clar, no ens podíem precipitar i més en una investigació tan complexa com aquesta. Llavors, el que vam determinar temps després, sobretot, tal com s'ha dit en l'anàlisi exhaustiu i detallat del tacògraf de l'autocar, de que a l'observar les pautes de conducció que estava duent a terme el conductor, bueno, això ja indicava que hi havia clars símptomes de somnolència. I això, juntament amb els testimonis, pues, bueno, ja vam poder determinar clarament que la somnolència havia estat el que és la causa de la, bueno, de la pèrdua de la direccionalitat del vehicle i posterior bolcada de l'autocar. És així de simple, com si diguéssim.
Perquè entenc que el que detecteu és que uns quilòmetres abans ell va pujant i baixant la velocitat, que és un signe de que estàs perdent atenció i no? Sobre la carretera, entenc.
Sí, exacte. Sí, sí. En un principi, en un tram de via recta com és l'autopista P7, la pauta de conducció hauria tingut que ser més normal, és a dir, més estable. I, de fet, pues, no era així. No era
clar,
així.
Perquè...
I això era, juntament amb altres elements, pues, un bon indicador de que la somnolència estava present en el que és en la causa de l'accident. No hi havia més. Ja ho teníem bastant clar.
Pel que vosaltres vau poder veure dins d'aquell autobús, no?, de com havien quedat de malmeses les víctimes, no?, això que dèiem, que van sortir disparades,
sí.
Entenc que més que mai és important, no?, el cinturó dins d'un autobús, que potser encara no ho acabem d'entendre.
Sí, sí, de fet, dins d'un autobús i en qualsevol vehicle. I si m'hi permet, no tan sol és que sigui important, sinó que nosaltres sempre diem que és absolutament imprescindible. Especialment en un autocar, quan hi ha un accident i volca, clar, tots ens podem imaginar que totes les persones allí són, podríem dir, els moviments i les forces que interaccionen allí és com si fos allò, el billar, que les boles van, reboten per allí, ja molt de casa. Llavors, clar, si tothom portés cordat el que és el cinturó de seguretat, de ben segur, però de ben segur, el grau de lesions se minimitzarien al màxim. No vol dir que no hi haurien persones lesionades, però el que sí que és veritat és que el fet de portar el cinturó de seguretat en un autocar i en qualsevol vehicle és imprescindible per a minimitzar al màxim les lesions, i en un autocar encara més.
Mm-hmm. Ara, amb la mort del conductor s'extingeix qualsevol responsabilitat penal, però i la civil? La responsabilitat civil recau en els hereus?
Bé, bueno, tal com s'ha dit, sí, la responsabilitat penal queda extingida per la mort de la persona investigada, en aquest cas del conductor, però la civil segueix avant. En un principi, com a responsable civil de l'accident, hi era el que és l'assegurança que tenia assegurada a l'autocar. Però que això és un procediment avant, això no s'extingeix. La responsabilitat civil tira avant. I això ja està en mans del jutge determinar les quanties en funció d'un munt d'indicadors a tenir en compte. Però el principal del tema està en això, que el conductor, pues, malauradament, pues, ja mort, pues, s'ha extingit la causa penal, perquè era l'única persona a la qual recaïa el que és la responsabilitat penal, en aquest cas.
Clar. Doncs, sergent Miquel Martínez, cap de la Unitat d'Investigació d'Accidents de Trànsit de la Regió Policial de Terres de l'Ebre, mil gràcies per haver explicat tot això avui a l'Aquí Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Doncs, Anna, que important això que deia el sergent, de quantes vides, de quantes lesions podem evitar amb un gest tan senzill, i a més tan poc molest com és agafar, quan anem en autocar, en autobús, especialment per autopista, per carretera, posar-nos el cinturó de seguretat. No costa
gens.
Sí.
No, a més que és el que diu ell, és obligatori amb tots els autobusos que ja porten instal·lat el cinturó, que entenem que ja s'ha anat renovant la flota i, per tant, ara ja ho haurien de dur gairebé tots, posar-se el cinturó, i amb això els nens és increïble, però els viatges de transport escolar tenen claríssim que s'han de posar el cinturó, no? Dit això, també hem de recordar que la vostra cap d'informatius, la Mònica Peinado, molts cops ha denunciat justament que hi ha autobusos que fan trams interurbans, no? Com per exemple des del Maresme fins a Barcelona, en què moltes vegades els toca anar drets
i tant,
amb vehicles que agafen velocitats de 80 per hora. Llavors això realment és bastant poc assenyat que es permeti o que hi hagi aquestes situacions, no? Veient després les tragèdies que hi pot haver.
Absolutament. Doncs, en fi, Anna Ponsí, mil gràcies, com sempre. Abraçada gran.
Fins ara, gràcies.
Retrobem en 7 dies. Que vagi bé.
Penombres. Amb Anna Ponsí.